Bon dimecres a tothom. Som aquí una setmana més a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic més teatral de la ciutat que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell. Propostes teatrals que omplen la nostra cartellera, història teatral i musical i de moltes altres coses. Tirar endavant aquest programa no seria possible sense la feina meravellosa de tot el nostre equip i en especial a la gent que està darrere del programa que escoltarem avui. Laura Lozano a la producció, Toni González al control tècnic, a les nostres col·laboradores Júlia Stals, Elvira Franc i Jaume Pont i a les nostres convidades d'avui. Ja hem entrat en plena campanya electoral i torna a ser el moment de sentir promeses, paraules i més paraules. Tornarem a sentir el tan promès i reclamat 2% del pressupost per la cultura. L'únic que desitgem des d'aquí és que aquestes promeses al final es facin realitat i el pressupost per la cultura d'aquest país sigui digne i es comenci a apropar als pressupostos d'altres països. Ara sí, comencem el programa d'avui repassant els seus continguts.
Amunt al Taló.
Començarem repassant, com sempre, les ofertes teatrals que ompliran els teatres aquest cap de setmana a la ciutat de Sabadell amb la nostra col·laboradora Júlia Stals. Tindrem amb nosaltres a Xewi Jiménez, Alicia Temprado i Albert Arnaus per parlar de Qui dels Quatre, la nova estrena del Teatre Sant Vicenç que arriba aquest cap de setmana. Conversarem amb Esther Cort sobre Austràlia, que arriba aquest divendres a la Sala de l'Estruc. També tindrem amb nosaltres el col·laborador Jaume Pont per endinsar-nos en més espais teatrals de la ciutat i la seva història. I acabarem el programa amb l'Elvira Franc, comentant dos muntatges de la cartellera de la capital, Els Criminals, al Teatre Nacional de Catalunya, i El Dia del Batussi, al Teatre Lliure de Gràcia. Ara sí, després de fer aquest repàs de continguts del programa, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Ja tenim a punt a la Júlia a l'estudi amb l'agenda oberta. Vosaltres també esteu preparats? Doncs vinga, què ens toca per aquest cap de setmana, Júlia?
Bon vespre, doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que estrenen Qui dels Quatre, dissabte 2:15 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Això fins al 26 de maig, per tant, encara tenim caps de setmana per anar-hi, però afanyem-nos, que si no ens quedarem sense entrades. Seguim a l'Estruc, que representaran Austràlia d'Israel Solà, una proposta que ens la porten aquí a Sabadell, aquest divendres a les 8 del vespre. Continuem al Teatre Principal, que presentaran els Premis Morratxa, dissabte a les 11 del matí. I per últim acabem a la Faràndula, que hi ha en cartell dues sessions del Búnquer Confidencial, dissabte a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre. Per tant, dues oportunitats per anar-hi en un mateix dia. I com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzat, disponible a iOS i Android i també a la web de Sabadell Cultura, i és tot ben apuntat.
Moltes gràcies, Júlia, per tenir-nos al dia una setmana més sobre les propostes teatrals que tenim a la ciutat aquest cap de setmana. Ens veiem la setmana vinent.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
El proper dissabte 4 de maig, el Teatre Sant Vicenç estrena l'última producció de la temporada. Arriba al teatre Qui dels Quatre, una obra de suspens en la qual els quatre socis d'una empresa tecnològica d'èxit són investigats per Hisenda per desviar diners il·legalment a paradisos fiscals. Aquests quatre socis hauran de decidir qui assumirà la culpa per salvar la resta. Per conèixer més sobre l'obra i els seus personatges, avui ens acompanyen a l'estudi el seu director, Xewi Jiménez, i dos membres del repartiment, l'Alicia Temprado i l'Albert Arnaus. Bon vespre a tots tres.
Hola. Hola,
bon vespre.
Ben trobats.
Moltes gràcies per compartir aquesta estoneta. I la primera pregunta, Xewi, Qui dels Quatre és una adaptació de la pel·lícula Siete Años de Roger Wall. En quin moment, veient la pel·lícula, vas pensar això també pot ser una obra de teatre?
Doncs la primera vegada que la vaig veure és una pel·lícula que està quasi bé simulant un pla seqüència, és a dir, la càmera està al voltant de la taula. I realment és una situació quasi bé única i la trama doncs, tenia una partida enllaç i final molt teatrera i se'm va acudir adaptar-la al català i adaptar-la perquè hi ha algunes escenes que són exteriors i adaptar-la perquè
passés en un espai
teatral,
únic al teatre. Tenim amb nosaltres, com hem dit, l'Alícia i l'Albert, que són part del repartiment. Ens podeu presentar fins on pugueu, sense fer gaires spoilers, els vostres personatges en tota aquesta trama de suspens?
Bé, el meu personatge és en Francesc, que és el CEO, el gerent de l'empresa. En principi és un home molt fort, un home molt dur, es va veient al llarg de l'obra. El que passa és que té un fons amagat. Evidentment, ell té un objectiu i farà el que calgui per aconseguir aquest objectiu. I no desvetllem massa cosa més, sinó gairebé diríem
una pinzellada.
Exactament.
I l'Alícia?
Pues la Joana és una dona en un món d'homes, de negocis. És una pantera negra que ha de viure amb els homes, amb els negocis, i és la directora financera. I una miqueta és que va iniciar tot el tema aquest fiscal.
Per tant, bastant coneixedora de tot el que hi ha darrere d'aquesta investigació i d'aquests moviments.
Sí, sí, sí.
Només llegint la sinopsi de l'espectacle, com hem fet a l'inici, és una situació que no està tan lluny del que deu passar en aquestes esferes empresarials, polítiques. Us ha servit? Podem mirallar-vos amb alguns personatges mediàtics, de casos mediàtics, coneixedors, o us heu volgut allunyar de la realitat?
En principi no m'he basat en ningú, però sí que és veritat que al món empresarial sempre hi ha hagut personatges molt mediàtics. Recordem el cas de Los Albertos, no? Alberto Cortina, Alberto Alcocer, i altres casos així coneguts de gent que es van descobrir que eren corruptes i que feien els seus negocis una mica foscos. N'hi hauria molts casos per emmirallar-se, però no serà el cas. En el meu cas, una mica les directrius que m'ha marcat el director i poca cosa més.
Amb dones suposo que tampoc tenim tantes imatges mediàtiques en aquest cas.
Al final, a mi el que m'ha agradat molt és veure que en el món empresarial, on en aquest alt estàndic, no, de gent amb molt de poder, al final són persones humanes amb les seves misèries, els seus sentiments, les seves emocions, i ha sigut supermaco treballar amb mi, en el meu cas amb la Joana, de com ella, que ha tingut que passar per arribar on és i entendre millor per saber per què ha pres, depèn de quines decisions, no? I com lidiar això amb aquest món.
Una part que normalment queda amagada dins el món empresarial, que
sí,
és la part humana.
Sí, totalment.
I que al final segur que influeix també en aquestes decisions. Mm. Amics, socis, companys, buscar qui pagarà presó amb tot, per tota la resta, perquè els altres se salvin, entren molts temes, l'avarícia, la cobdícia. Es van veient quins temes es poden anar veient al llarg de l'obra, Txewi?
Doncs jo diria que si bé, excepte la gula, perquè no mengen...
Tots els pecats.
Que si bé tots els pecats cauen en aquella estona. Perquè quan, clar, la teva vida perilla, realment t'agafes al que sigui, els claus ardents per salvar-te, amb la qual cosa passes per sobre de qui sigui. Aquesta és la història, fonamentalment, balla, aquesta muntanya russa va ballant qui es va carregant amb el mort cada moment, no?
I entren en joc,
tots els pecats, principalment l'egoisme, l'avarícia. Però també entren uns elements que són contradictoris amb això, però molt importants durant el desenvolupament de l'obra, que és la compassió per l'altre, quan veus que un altre està pringant, i d'altra banda la por que tenim tots a perdre el que tenim. Està molt, molt ben destacada, i com cadascú en el seu món es defensa d'aquesta por.
Txeu, i tu has dit que el que ha estat més important en tot el muntatge ha estat el treball dels actors, ja que els personatges tenen molts matisos, com dèiem, moltes capes que s'aniran veient al llarg de l'obra. Com ha estat aquest treball actoral?
Ha estat buscant com cada instrument d'ells es podia adaptar en aquell personatge, perquè els instruments que hem escollit, a més, hem fet un treball, diguéssim, oposat, és buscar que l'actor, el seu instrument, estigui molt lluny del personatge que ha de fer. I això ha estat un treball molt divertit, de veure com aquestes persones, aquests actors, aquests instruments, treien les coses que no fan habitualment. O sigui, una persona que és dolça i amable, doncs ha de ser dura. Una persona que sembla xulo, que sembla molt amable i molt carinyós, i ha de convertir-se en un comercial xulo, no? D'on treu aquesta xuleria? O d'on treu la força una dona que, bueno, és més suau en la realitat, o molt amable, i que és un coach, i de sobte doncs s'ha d'enfrontar a tots aquests animalots de la selva, no?
I per vosaltres, com ha estat aquest procés de construir aquests personatges?
Home, és una meravella, perquè buscar dintre tots tenim totes les tecles a la nostra. O sigui, jo crec que totes les persones podem buscar dintre nostre perquè tenim totes les tecles. El que passa que en el nostre diari potser estem acostumats a fer servir més unes en concret, no? O ens agrada més, o ens sentim més còmodes i més identificats, però això no vol dir que no tinguem les altres, no? I gràcies amb l'ajuda del director anar a buscar aquestes altres per fer-les sortir i donar-li vida a aquest personatge, no? I en com és. A més, és molt xulo perquè cada espectador, quan vingui, al·lucinarà perquè cada cosa que ens passa, segur que amb alguna cosa es veu identificat. Segur, segur. O sigui, tot això que està sortint i totes les emocions que surten a l'obra, tots les hem viscut d'alguna manera i les hem pogut gestionar perquè som adults i tenim molt clar quins són els nostres valors, no? I l'equilibri que volem. Però l'espectador es veurà identificat amb cadascú de nosaltres. Perquè aquí t'hi va estar 7 anys a la presó.
Clar, clar, que no és una tonteria el que està en joc. Suposo que també el que deia el Xeu, he estat tan allunyats d'aquests personatges de teatral, una mica també el que comentava l'Alícia. Us ha permès trobar empatia amb un personatge que potser sense haver treballat aquest text o sense... Jo crec que els actors teniu la sort d'empatitzar amb personatges que estan molt lluny de nosaltres. Has pogut empatitzar amb el Francesc, Albert?
Bé, ha estat un procés de construcció complex, perquè, de fet, els papers que jo he fet quasi sempre són de bon Jan, no? De persona amable. I fer un personatge així dur ha estat... És un repte. De fet, és un repte i una oportunitat que ens ha donat el Xeu. Ens ha canviat el personatge, diguéssim, que ens tocaria per lògica, i ens ha posat a l'oposat. Aleshores, és una oportunitat que li agrairem sempre. Però empatitzar, home, és difícil empatitzar un personatge com el meu, És difícil. És un tigre, és un lleó, però un tauró dels negocis. Difícil empatitzar amb un personatge així, des del meu punt de vista.
Però, bueno, suposo però que trobar-li, sí, com el que deia l'Alícia al final... trobar-li, sí, què té el Francesc d'Albert.
Tots podem
final,
tenir una miqueta de Francesc, exactament.
Una mica
o una pinzellada segur que trobem.
No, jo et veig molt còmode ara,
Sí? I si ens poséssim a rascar, segur que no som tan diferents del personatge. Alguna coseta ens hi assemblem. Al final.
Tots en algun moment, i segurament perquè no ens hem trobat mai en una situació com aquesta, però qui sap. Correcte. Què despertaria el que deia l'Alícia, jugar-se 7 anys de vida estant a la presó.
També ha hagut un procés molt, molt divertit amb l'actriu Txell Ranyer, que fa la mediadora, que es fica en el mig...
Clar, déu-n'hi-do també, no? Posar-se al mig de tot això.
En el mig d'aquesta peixera de piranyes i com amb arguments sòlids els desmunta un a un. És un procés també molt maco de veure. I també molt maco de veure com la Txell, que és una persona realment una gran actriu, amb una força humana, amb una feminitat brutal, com ha de fer-se petita davant d'aquests...
És la figura
taurons.
Que treu l'emocionalitat de tot i intenta basar-se potser més amb la raó, o ells juguen més amb l'emoció i amb el...
La gràcia d'aquesta mediadora i d'aquest personatge és que l'única cosa que fa és posar-los un mirall a la cara, i això els desmunta un a un. Quan els hi poses un mirall en aquests personatges que es defensen amb brutalitat, amb egoisme o amb avarícia, quan els hi poses un mirall...
Cau tot.
Es desfan.
Cau tot. Bueno, impacients per saber qui pagarà amb tot això o què acaba passant. Per això hem de venir al teatre. No hi ha pregunta possible per saber-ho, però sí que el que us demanaria és que cadascun de vosaltres donés un motiu als oients perquè no es perdin a qui dels quatre.
Jo diria que un magnífic text, una història molt, molt, molt ben estructurada.
Jo diria que és una obra actual, cosa que no és excessivament freqüent al teatre de la nostra ciutat. Una obra actual, però que es podia traslladar a qualsevol època.
A qualsevol època, perquè em sembla que aquests...
El que passa que el plantejament, sí, està fet, és contemporani, pot haver passat abans d'ahir, això.
I jo diria que és un text que en 1 hora i quart, més o menys, obre finestres de moltes maneres de pensar... I això et porta a moltes perspectives, no? A tu com a espectador, de dir, tu, jo tinc una visió d'una cosa, però en 1 hora i quart s'obren tantes finestres que dius, uau, ho puc veure des de molts punts de vista, no? I quin és el meu?
Suspens, com hem dit, per tant, no només intriga, sinó molta reflexió, miralls potser cap als espectadors també, i no només cap als personatges, com deia l'Alícia. Doncs tot això arriba aquest dissabte 4 de maig al Teatre Sant Vicenç. Estarà en cartellera fins al 26 de maig, per tant, molts caps de setmana per poder gaudir d'aquí dels quatre, però no ens despistem, i podeu adquirir les entrades a través de la pàgina web del Teatre Sant Vicenç. Doncs acomiadem els convidats d'avui, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem al teatre.
Gràcies a tu, Carlota.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Esperem.
Fins ara.
Amunt al Taló, 8 temporades parlant de teatre.
Tres germanes que tornen a estar juntes després de molt de temps per una circumstància concreta, i que aquesta circumstància també ens planteja diverses reflexions i preguntes sobre la família. Això només és una pinzellada del que podrem veure a Austràlia, un text escrit i dirigit per Israel Solà, interpretat per Esther Cort, Meritxell Huertas, Brian Lehen i Carme Pol, que arriba aquest divendres 3 de maig a les 8 del vespre a l'Estruc. Tenim amb nosaltres via telefònica l'Esther Cort al telèfon per parlar sobre aquesta obra que va començar la Flyhard, va inaugurar l'Espai Texas a Barcelona i aquest cap de setmana, com hem dit, arriba a Sabadell. Bon vespre, Esther.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu? Bon vespre.
Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta al nostre programa de teatre de Sabadell.
No, gràcies a vosaltres, per favor.
Esther, pel que hem sentit, perquè Austràlia ja fa temps que volta, sabem que l'origen d'aquest text té una relació personal amb la teva història. Què va veure l'Israel en la teva història per portar-ho al teatre?
Mira, quan jo li vaig explicar que me n'anava a Austràlia a donar un òvul a ma germana, que jo ni vaig pensar en aquell moment, ell va dir, això és teatre? Dic, ah, però en aquest moment anem a parlar-ne, doncs. I perquè ell sí que de cop li interessava molt parlar de la família, no tant de la maternitat, que també, no? Sinó també dels vincles familiars, és a dir, tres germanes que retroben a Austràlia durant un mes i mig, és a dir, que no tens escapatòria, no te'n pots, no? Habitualment mai passem tant de temps junts amb els teus germans.
I més en aquesta edat més adulta, no? Suposo.
Exacte,
que...
no? I és com aquesta retrobada i aquesta reconeixença una mica.
De la relació de les tres germanes. I, Esther, com has viscut que la premissa de la ficció fos un lligam personal real amb el teu?
Doncs, al començament potser sí que hi havia alguna cosa que no hi havia com estranya, perquè, a més, el personatge sóc jo, però no sóc jo, és a dir, que hi ha un sóc, o sigui, no, clar, dius, jo començava sent jo i és no, perquè has de crear un personatge, vull dir, que hi ha una part de... I aquí és on potser vaig tenir més conflicte, però en un cop passat això, tot bé. Però la veritat és que ara ja, a més, fa tant de temps que la fem, no?, que hi ha alguna cosa que està com molt clara de distància entre jo i el que... Perquè, a més, tot és, a part del punt de partida, hi ha la resta també és ficció, per tant... Hi ha un
final,
lloc on a mi
clar,
em toca.
I suposo que aquesta ficcionar aquesta història t'ha servit també per allunyar-te'n de la teva, entenc.
Exacte. Sí.
Com deies, Austràlia ens parla sobre les relacions entre aquestes tres germanes i em sembla que les tensions, no?, que es van generant entre elles també...
Clar, és que suposo que, bueno, deu passar a les millors famílies, no? Vull dir que tu et coneixes de petitet, quan viviu a casa totes juntes, no? Però que la gent quan es fa adulta, doncs cadascú agafa un camí diferent, no? I agafa una manera d'entendre la vida diferent. I de cop, i a part, la premissa que és aquesta donació de l'òvul, que vulguis o no, també és un tema en si mateixa. Vull dir que la gent quan surt de l'obra, una de les grans coses que es plantegen és si jo ho faria o no, no? Perquè... Vull dir que ja és un motiu de... Podria ser un motiu de conflicte. Per tant, sí que no, hi ha aquesta retrobada que es pretén feliça, i ho serà, i ho és, però sí que, clar, hi ha moments de tensió, sí, d'encontronazo, diríem.
I, com deies, sense escapatòria, aquests moments, perquè no estan a casa seva i poden agafar la porta i marxar, sinó que estan molt lluny. O sigui, que al final... Exacte, amb obligació de resoldre'ls, no? I potser de trobar aquest moment que en altres, a la seva vida quotidiana, no tindrien per acabar parlar-ne, i potser només parlar-ne o treure aquests temes sobre la taula en serà suficient.
Absolutament, no? Jo també penso que això també passa a les millors famílies, que a vegades amb les famílies amb qui t'atreveixes a dir més bestieses o a comportar-te potser d'una manera més heavy, no? I després la rapidesa amb la que es resol també és heavy. Llavors, vull dir que hi ha alguna cosa que penso que la família dona això, sigui el que sigui el que entenem per família, no? Que pots dir coses de l'alçada d'un campanar, però que també es resolen amb una facilitat, més que facilitat, amb rapidesa, no?
Sí. No,
et veràs, li dius un fotre un moc a ta germana i al cap d'una estona ja estan rient fent una broma.
L'Israel comentava que una de les frases que diu la protagonista és la reflexió principal de l'espectacle. Te la faig i no sé si creus que també és una de les reflexions principals com l'has viscut tu.
A veure.
Que no vulgui tenir fills no vol dir que no vulgui tenir família.
Aquesta és una gran frase.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do sí. El que porta això.
Sí. Sí, perquè a més estem en un... No, socialment és molt... Bueno, hi ha una pressió molt forta cap al fet de no, que la família és genètica i que són sí. fills i que no tu crees la teva família quan tu també tens fills, no la crees només per establir-te amb una parella o per viure sol, saps?
Exacte.
Vull dir que hi ha alguna cosa com molt... I això és una de les coses que es parla, no? De què és ser família i què implica.
Exacte. Doncs això era la següent pregunta. Per tu, Esther, què o qui fa família? Què és el que ens fa família?
Clar, jo trobo que el que fa família, no, quan tu dius la família, jo, que per sort tinc una família que hi ha molt d'amor, diríem, doncs és la família genètica, no? La família que no has triat, però la part més important també és la família que tu tries. No? Per mi la família són els vincles de gent que està allà, peti qui peti. No? Que és, la família per mi és algo de, hi ha algo de la incondicionalitat, no? D'aquesta... No, que tu saps que si passa alguna cosa jo despenjo i truco aquesta persona estarà allà, no?
Exacte.
O jo estaré allà. Llavors, per mi això és el que crec que és família.
I per mi és una de les coses que pensava mentre preparava l'entrevista, és curiós com aquesta incondicionalitat es comparteix en famílies, en persones que no has triat tu, que és la família genètica, i que potser no hi tens res a veure a nivell de caràcter, o que segurament, sí. si no fossin família, no existirien dins la teva vida, perquè
exacte.
No les triaries, i a la vegada com es comparteix també aquest sentiment amb persones que sí que has triat i que segurament hi tenen a veure, no? I ho parlàvem a casa i jo a vegades li dic a la meva germana és que segurament si no fóssim germanes no seríem amigues, tu i jo.
No, i ara jo en cap de les dues que
clar,
tinc, no.
I es va enfadar i em va dir, home, per què em dius això? I dic, bueno, perquè és la veritat, però és lo maco, no? De dir, és que sort que hem coincidit sent família genètica perquè si no ens haguéssim trobat.
No ens haguéssim conegut,
segurament.
Exacte.
Exacte, sí.
I és veritat que això és fort perquè el vincle que crees és aquest, o sigui, és incondicional. A mi quan ma germana em va trucar, vens a fer això, sí, sense plantejament, vull dir que hi havia alguna cosa com de... Està clar que ho faig, és que no hi ha dubte. No hi ha dubte, exacte, no? I penses, això és el que crea aquest... Bueno, és això, un vincle del que sigui, per tu el que sigui.
Sí.
És heavy.
Déu-n'hi-do. També parlaves de que aquesta donació d'òvul ja és un tema dins l'espectacle, la maternitat, també la no maternitat.
Exacte.
I jo pensava que cada vegada, per sort, penso que la maternitat i la no maternitat omple més espais dins la nostra cultura. Hem vist obres de teatre que també reflexionen sobre això, pel·lícules com la recent estrenada Mamífera, que parla de la no maternitat escollida. Notes que hi ha una necessitat de parlar-ne des d'altres perspectives que no s'havia fet fins ara?
Jo crec que sí, que hi ha, sí, que a més es nota socialment, per exemple, la Mamífera, jo penso que de cop era gràcies que algú en parli, perquè no se n'ha parlat mai d'aquest, jo no vull ser mare i no vull ser-ho.
Per què no?
Vull dir que nosaltres en parlem, però no té el mateix, evidentment, no cinema, vull dir, no té el mateix, no arriba tanta gent. Vull dir, alguna cosa de dir, jo crec que se n'ha de parlar sobretot perquè se'ns ha venut, no se'ns ha venut, no és que se'ns ha venut, senzillament no, els patrons socials estan establerts d'una manera que se'ns demana, no?, que siguem d'una, o pensem d'una certa manera. Llavors, quan surt d'aquests patrons, que hi ha molta part de població que en surt, no crec només que sigui una minoria, també es necessita parlar-ne perquè no et puguis sentir un bitxo raro, no? Jo molts anys, pel fet de no voler tenir fills, et sents com justificant-te o havent de... I dius, no tinc prou ja, no, una mica.
Sí.
Cadascú fa el que vulgui.
Exacte. L'altre dia sentia també l'actriu Andrea Ross, que deia que per què una persona que no vol ser mare sempre se li ha de preguntar i per què no ho vol ser?
Exacte.
No pots respondre per què no? Perquè una persona que et diu que sí que vol ser mare, no li preguntes, i tu per què vols ser mare? No?
I això són les coses que també diem a l'obra, no? Que és això, és perquè aquest moment també és visceral, és tan visceral com voler-ho ser, no? És
exacte.
A dir, no hi ha un motiu. Sí, que moltes vegades les coses no estan tan raonades. Senzillament és no tinc l'instint, no tinc la necessitat, no m'hi ve, no? Vull dir que... I és això, no entenc per què se m'ha de preguntar sempre per què, o fins i tot aquell comentariet de, bueno, ja veuràs d'aquí uns anyets.
Ja apareixerà, no?, l'instint, el tens amagat, adormit, sí, ja es despertarà.
Però si no, també no passa res.
Exacte,
no?
Que no passa res. Com dèiem, una història tendra, perquè és el retrobament també sí. de tres germanes, de tensions, com hem dit, apareixen conflictes, però entenc que també de somriures i riures, no?
Home, és una comèdia, en el fons. Vull dir que ara diem aquí, sembla que sigui tot molt dramàtic, però no, és una comèdia. El que passa és que sí que té aquestes pinzellades una mica més dures, però l'obra fa riure. O sigui, és això, és el punt de partida, de la manera de tractar el tema, tots els temes que parla, que són molts, vull dir, d'algun lloc o altre sempre s'empatitza amb alguna cosa, és des de la comèdia. Vull dir que això l'Israel sí que... ha mamat molt això, diríem, no?, amb la calòrica, i això avui ve molt del món de la comèdia, i el punt de partida és aquest. Després hi ha momentets així, tot dramàtic, però ha, la majoria...
Bueno, però a vegades el drama i la comèdia no estan...
Es toquen.
No estan tan lluny, no? Exacte. Que al final un somriure, un riure, també trenca un moment dramàtic, o per necessitat necessites riure en moments que no
I
ho
això,
porten.
Aquesta obra n'està plena d'això, diríem.
No pregunto per què els sabadellencs haurien de venir aquest divendres, perquè estan totes les entrades exaurides,
sí.
Però bueno, pels espectadors que sí que han aconseguit entrades, resumint, va, què han d'esperar a venir, què esperen veure divendres?
D'entrada això, una comèdia, és a dir, esperes, jo sempre penso, és un espectacle que rius, t'emociones, que ja no emocionalment passes per llocs, que surts pensant segurament en alguna cosa de les quals es parla, perquè es toquen bastants temes, penso, no, jo crec que no surts igual que has entrat, que és una mica el motor del teatre, no? De l'art, en principi. Llavors dius, jo penso que aquesta obra no surts igual que has entrat. Per tant...
Ja val la pena. Això ja val la pena. I les que no han aconseguit entrades, us podran veure a altres indrets?
El dia següent anem a la Llagosta i en principi hi ha l'últim bolo d'aquesta primavera. El que sí és que potser a la tardor reprenem alguns bolos, encara no sabem del cert, però és possible que a la tardor fem un final d'Austràlia, diríem.
Perfecte, doncs els oients que s'han quedat sense entrades, que estiguin
pendents
d'aquesta retornada d'Austràlia a la tardor. Doncs moltíssimes gràcies, Esther, per acompanyar-nos i amb ganes de viatjar a Austràlia amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies a tu, Bonica.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Amunt el taló. A Ràdio Sabadell. Entre talers i talons.
Doncs tenim a punt a l'estudi el col·laborador del programa Jaume Pont, que com sabeu ens transporta a través del teatre diferents espais i èpoques de la nostra ciutat, sempre vinculant-ho amb la història teatral de Sabadell. Avui, pel que sabem, ens parlarà del grup de teatre de l'Acadèmia Catòlica i la seva trajectòria. Bon vespre, Jaume.
Què tal? Bon vespre, Carlota.
Com estàs?
Com estem? Bé, molt bé. I bon vespre a tots els oients de Ràdio Sabadell de l'Amunt al Taló. Doncs sí, avui parlarem del grup de teatre de l'Acadèmia Catòlica. L'Acadèmia Catòlica ja sabem que és una entitat d'aquí Sabadell.
Sí.
I que actualment no té teatre.
No, però exacte, sí que jo no ho sabia.
Clar,
que havia
sí,
tingut,
exacte, havia tingut un grup de teatre, sí que acull ara altres entitats com els Passebristes,
exacte.
Mans Unides, etc. Vull dir, una pila d'entitats a l'Esplai La Tranyina, però abans de la Guerra Civil doncs va haver-hi un grup de teatre, i un grup de teatre que va ser molt important, o bastant important, pel llegat que va deixar aquest grup, perquè va crear doncs les arrels del que seria el teatre el teatre catòlic a Sabadell.
Dins la ciutat.
I no només a Sabadell, sinó que també va ser un precedent per la resta de Catalunya. També va ser un model que es va seguir, que es va extendre a altres ciutats catalanes. Doncs això, primer de tot farem una breu introducció de la relació entre l'Església Catòlica i el catolicisme i el teatre. Val? Perquè és veritat que l'Església Catòlica i el teatre sí que fins a l'edat mitjana hi va haver un vincle molt especial, perquè l'Església utilitzava el teatre, hi ha moltes, es feien representacions amb un caràcter doncs, de confessional o d'explicació de fets bíblics i de fets de l'Evangeli dintre de les esglésies, i tot això, d'aquí per exemple tenim el tema de la Sibil·la, que es fa per Nadal, sí. Han quedat algunes restes que han arribat fins a l'actualitat, però, en general, a partir de la contrarreforma, o sigui, a partir del segle XVI, doncs es va apartar totalment el teatre de l'interior de l'Església. I a partir de llavors, entre l'Església i teatre, hi va haver...
parlem de teatre, però són
dramatitzacions, eh? Es va separar, i fins i tot en alguns moments de persecució o de considerar que era una cosa doncs, irreverent, que tenia doncs, un caràcter doncs, una mica...
Que no compartia els valors
exacte,
o l'objectiu que tenia l'Església.
De la mateixa Església. Què va passar? Que al segle XIX, amb tota la industrialització, amb l'aparició del moviment obrer, i també amb l'aparició, doncs, juntament amb el moviment obrer, doncs, d'un anticlericalisme, d'un missatge anti-església per part de tot el moviment d'esquerres i el moviment obrer, doncs va fer que, i a més com vam explicar, recordes quan vam estar parlant doncs, del teatre per fet per obrers i amb un missatge obrer, que de vegades doncs, fins i tot podia arribar a tenir un missatge anticlerical, doncs això va fer que hi hagués un apartament entre el teatre i l'Església. Però sí que és veritat que a finals del segle XIX, quan es va veure que realment el teatre utilitzat pel moviment obrer i pels grups d'esquerres era una eina per apropar el missatge doncs, d'aquest tipus a la població, l'Església també va canviar una mica
l'intenció. Coita que potser també podem fer el mateix.
Exactament. I a partir d'aquí és quan hi va haver, doncs, es va començar a utilitzar, de fet, va ser un canvi general de tota l'Església, és l'època de Lleó XIII, que és un papa de finals del segle XIX, que és el que va emetre una encíclica que es deia Rerum Novarum, que és la que parlava de l'associacionisme catòlic, que permetia la doctrina social de l'Església i permetia l'associacionisme catòlic, i per tant a partir d'aquí és quan es va començar a aparèixer tot d'associacions per apropar, per popularitzar més o per tornar-se a acostar al missatge de l'Església cap a la població que s'havia anat perdent doncs, durant el llarg del segle XIX. I aquí Sabadell, concretament, en aquest context, doncs hem de dir que Sabadell era una ciutat industrial, era una ciutat on el moviment obrer estava molt arrelat i, per tant, com ja vam estar explicant, hi havia diferents cafès, diferents grups, diferents espais on es feia teatre i s'utilitzava el teatre amb aquest contingut obrer. I, per altra banda, també és normal que aquí a Sabadell justament hagi aparegut el contrapunt, aquest contrapunt. I és en Fèlix Cerdà Salvany, que és, era un clergue doncs, d'aquí a Sabadell, que va ser qui va impulsar justament aquest associacionisme. I, de fet, el 1870... va crear el que era la joventut catòlica, espera un moment que busco el nom exacte. Sí, el 1870 va crear la joventut catòlica de Sabadell, que a partir de 1889 passaria a anomenar-se Acadèmia Catòlica. Fins llavors el mateix Cerdà Salvany encara anava amb la idea aquesta de considerar el teatre com una cosa
allunyada,
dolenta, com una cosa sí, allunyada de l'Església, però amb un contingut, doncs, això, com de perversió, no? De ser una cosa, doncs, una mica pervertida. Però, a partir de 1889, concretament, a partir de 1891, veu que canvia el missatge i, de fet, es crea dintre d'aquesta associació de l'Acadèmia Catòlica que havia creat el mateix Cerdà Salvany, crea un grup de teatre, el primer grup de teatre, i, de fet, dic el missatge inaugural, que va ser el dia 4 de juliol, va ser quan va pronunciar Cerdà Salvany el discurs inaugural de la creació de la secció de teatre, va dir, si diem que predica l'exemple, que predica el llibre i predica el periòdic, per què no hem d'admetre que prediqui el teatre, quan per les seves condicions especials es fa ressò fidel de la sana doctrina i de la sana moral de la trona catòlica? Val? Per tant, aquí es veu el canvi. Perquè fins llavors el mateix Cerdà Salvany considerava que el teatre doncs, era el segon perill del segon perill, diguem-ne, del món. El primer era el periodisme.
Déu-n'hi-do.
Doncs a partir d'aquí va canviar d'opinió i va va permetre que dintre doncs, de l'acadèmia en què ell era, l'Acadèmia Catòlica, que ell era el conciliari, que ja estava situada en el carrer, aleshores, el 1891, ja estava situada aquí en el carrer Sant Joan, a la seu actual, doncs va permetre la creació d'aquest grup. La primera obra que van representar aquest mateix dia 4 de juliol de 1891 va ser La vocación de Sant Lluís. Sant Lluís era Sant Lluís Gonzaga, era el patró de la joventut. Vull dir que suposo que hauria ser una mica per lligar-ho amb el tema de la joventut. I el nom concret era la secció dramàtica de l'Acadèmia Catòlica. Aquest era el nom que tenia el grup de teatre de l'Acadèmia. Evidentment, ja ho hem explicat algunes vegades, i aquí és on es va iniciar, aquí és un dels moments, o un dels referents, i és que el teatre catòlic era unisex, o sigui, només actuaven homes, val? I per què? Doncs llavors ja barrejar els dos sexes ja era una cosa doncs, molt totalment això, pervertit, eh? O sigui que ja havien fet un pas, diguem-ne, a l'Església de mirar de permetre aquest associacionisme i permetre doncs, fer teatre, però només faltaria que es barregessin els sexes, que era una cosa terrible, eh? Vull dir que demoníac totalment. I, a més, tot aquest grup actuava de manera totalment amateur, per tant, tenia una intenció amateur, i era aquest tipus de teatre en què doncs es feia en què hi havia doncs, un apuntador perquè anaven representant obres pràcticament cada setmana. Amb això que parlàvem del personatge, ja ho hem explicat algunes vegades quan vam parlar dels inicis de la joventut de la faràndula i tot això, però per exemple penseu que es canviava o s'eliminaven de vegades alguns personatges femenins en obres que s'adaptaven i es treien alguns personatges femenins, o alguna vegada s'havia fet que nois representessin el paper d'una noia o d'una dona, i així doncs és com es anava trampejant. Però sí que és veritat que clar, faltaven textos de teatre doncs, que fossin només de teatre en què només hi apareguessin homes. I això va fer que es creessin al llarg doncs, editorials que escrivien exclusivament obres de teatre amb que només hi sortien homes. I, per exemple, doncs, es va crear, per exemple, una editorial que es deia l'editorial Lascó o l'editorial Salesiana, per exemple, que editaven només obres per teatre catòlic, per grups de teatre com l'Acadèmia Catòlica, que només hi havia homes. I en el cas, per exemple, hi ha un de Josep Abril, d'una obra que va escriure, que la va dedicar, que era Iselda, que va dedicar a l'Acadèmia Catòlica i a Cerdà Salvany l'abril de 1900, i que es va estrenar exclusivament doncs, aquí, aquí en el Teatre de l'Acadèmia Catòlica. O, per exemple, un altre exemple d'aquest tipus va ser una adaptació que es va fer de Hamlet de William Shakespeare, que es va estrenar també aquí al Teatre de l'Acadèmia Catòlica. Per això dic que era un grup...
Ah, un Hamlet només d'homes.
Sí, un Hamlet que només d'homes. No hi havia Ofèlia,
sense...
ni reina, ni res de tot això, i a més, escurçada, molt més curta, clar. I a més acabava bé. Acabava es coronava rei, que Hamlet es convertia en rei de Dinamarca.
Bueno, perquè no tenia l'Ofèlia al costat.
Exacte. Això.
Pervertint-lo o vés a saber què.
Vull dir que s'havien fet aquestes adaptacions doncs, per poder portar endavant aquest tipus de teatre catòlic. I això que dèiem que es va aquest tipus de teatre i aquest tipus d'entitat que aquí Sabadell va ser un referent, doncs això a finals del segle XIX, estem parlant de 1891, es va crear la secció doncs, de teatre de l'Acadèmia Catòlica aquí Sabadell, doncs aquest tipus d'entitats es va estendre també cap a altres ciutats, i aquest model de teatre només catòlic es va escampar per altres ciutats de Catalunya. Llavors, per exemple, altres coses que es feien, doncs, o sigui, altres obres que es va arribar doncs, a fer són, per exemple, en Ramon Ribera, durant els primers anys de l'Acadèmia Catòlica, els 10 primers anys, no es cobrava entrada, per exemple. Es feia, jo dic perquè es vegi una mica que era un grup de teatre, doncs, en un principi, des del 1810 fins al 1900, era un grup petit, no es cobrava entrada, hi havia taquilla inversa, llavors feien un sistema de taquilla inversa.
Com una donació, entenc, a l'Acadèmia, l'entitat...
Exacte. I després, per exemple, també doncs, les funcions no es publicitaven, sinó que s'anunciaven una pissarra en l'entrada de l'acadèmia. Sí que és veritat que a partir de 1900 el grup es va anar consolidant, van ampliar l'escenari, que primer doncs, aquests 10 primers anys que es va fer doncs, era només una tarima que s'havia muntat provisionalment en el primer pis de l'Acadèmia Catòlica, doncs es va ampliar l'escenari, es va fer més gran i es va anar a adequar millor la sala per poder doncs, fer representacions teatrals ja amb una miqueta més doncs, d'entitat. Però si et sembla això, ho explicarem el
més
proper
endavant.
Més endavant. Sí,
perfecte,
perquè, sí.
Ens quedem amb més ganes de saber d'aquest inici del Teatre Catòlic a la ciutat. Doncs moltes gràcies, Jaume, i ens veiem aviat per continuar descobrint la història d'aquest grup i d'altres que segurament van aparèixer a la ciutat.
Exactament.
Que vagi bé.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs ja tenim a punt a l'estudi, com cada dimecres, l'Elvira Franc per tancar amb el programa comentant muntatges teatrals de la cartellera de Barcelona. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, contenta una altra vegada d'estar aquí.
Molt bé. Avui l'Elvira ens parlarà, com hem avançat a l'inici del programa, de dues obres de Barcelona, una del Teatre Nacional de Catalunya, que és Els Criminals, una obra que ens interpel·la sobre quin grau de criminalitat estem disposats a assumir i sobre què entenem per just i què no. I també parlarem del Dia del Batussi, del Teatre Lliure de Gràcia. Per tant, dues obres que ara mateix omplen els teatres públics de Catalunya. Una festa escènica amb música en directe sobre la Barcelona dels últims 30 anys del segle XX.
I tant.
Per quina comencem?
Comencem pels Criminals.
Doncs som-hi.
Avui anem de teatre gran, com has dit tu, de
exacte,
gran públic.
De grans muntatges.
Sí. Doncs bé, Els Criminals és una obra de Ferdinand Wagner que es representa a la Sala Gran del TNC. Una arriscada i lliure adaptació d'una esplèndida direcció de Jordi Prat i Coll, que personalment anomenaria que és la més freda i més plena de disbauxa que ha creat i que li hem vist.
I Déu-n'hi-do, la disbauxa que hi ha fet a Prat i Coll. Vull dir que Déu-n'hi-do, són paraules
doncs,
majors.
Sí, sí, però per mi és la
que més.
La que més, i tant. Hi hem vist moltes coses d'ell, sí. Més sentides o més musicals. Aquesta no es pot considerar musical, perquè només es canta una cançó, però sempre hi ha una música de fons.
Exacte, que acompanya.
Exacte. Tots podrien ser uns criminals. O tots som uns criminals en potència, si es donen les circumstàncies. Bàsicament, això és el que volen dir a l'obra, entre altres molts motius, com per exemple la decadència humana, la corrupció, la injustícia i els abusos, tot barrejant temes com el feminisme, l'avortament, l'homosexualitat, la infidelitat i la venjança. Tot ambientat entre la Primera Guerra i la Segona Guerra Mundial. I fan que s'acaba també amb una crítica i la descripció de la democràcia, al final de tot, que a mi em va deixar una mica descol·locada, perquè dius, i ara
a què ve això?
Un personatge mig travestí que et fa aquesta conclusió. Però bé, el Prat i Coll ho ha considerat així. L'argument o arguments de la funció es basa en petits i grans actes criminalitzats que efectuen persones que són normals i que arriben a fer les més brutes i repulsives accions. Persones normals que, per alguna circumstància, fan una cosa molt grossa. Una espectacular escenografia que consta de tres actes molt ben diferenciats. El primer és un bloc de dos pisos, on es pot veure a l'interior de cada pis on les persones hi viuen i actuen. El segon acte és un gris jutjat. I el tercer és un cabaret una mica atrotinat. Potser el director ha volgut crear una distància entre el públic i l'espai escènic, establint un espai buit on només intervenen els actors per sortir de la història i dirigir-se als espectadors. La conseqüència és que costa empatitzar amb les històries i els personatges. Molts moments una no sap a on mirar perquè cada actriu i actor va fent mímicament el seu paper sense dir ni una paraula. Mentre uns parlen, els altres també actuen. L'acompanyament musical, com he dit, sempre hi és constant, amb els músics Jordi Cornudella, Jordi Satanang i Dick Trem. Brillants actuacions de tots, cada un amb el seu personatge molt ben definit. destacant per sobretot el Joan Carreras, que una vegada més demostra la seva versatilitat. És que fa de tot.
Ho pot fer tot.
Ho pot fer tot, sí. I al final, cantant una cançó mig vestit de presoner, travestí, que et deixa amb la boca oberta. Penses, aquest és el Joan Carreras que li has vist altres vegades amb drames. No sembla el mateix. També són molt bons les actuacions de Lluís Soler, Cristina Plazas i Maria Rodríguez Soto, que, ja et dic, fan unes actuacions plenes de professionalitat. I tampoc no poden quedar enrere els altres intèrprets que els acompanyen, 9 actors, entre ells, tal com vam fa unes setmanes vam entrevistar el Jan de Casablanques, que s'estrena com a professional fent un paper d'un desafortunat noi. Esperem que el paper que interpreta, en tant d'encert, a mi em va agradar moltíssim com ho fa, sigui un bon començament ple de fortuna a la seva carrera artística. I parlant de sabadellencs, també intervé com a ajudanta d'escenografia la Mariona Ubia, ben vinculada al centre de Sant Vicenç de la nostra ciutat. Una obra que potser no agrada a tothom. Jo conec gent, persones que els ha agradat moltíssim i d'altres que a la meitat de la representació van agafar i van marxar. Que no les... És una obra molt...
Bueno, això també ja és el teatre.
Sí, 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 i tant, i tant. Però hi ha obres que no ho veus, això.
No.
I aquesta ja vaig veure gent que s'aixecava i marxava, i d'altres que sortien entusiasmats. Per tant, jo puc dir que a mi em va agradar molt la posada d'escena. La història, el segon acte, em va costar més de seguir, però considero que és una bona proposta i un espectacle molt ben trobat. Aquesta es pot veure fins al dia 26 de maig.
Perfecte. Doncs ja tenim els criminals del Teatre Nacional i passem al Dia del Batussi, que ha exhaurit
totes les entrades
abans d'estrenar. Per tant, qui no la tingui ara aquesta temporada no hi podrà anar.
Però ja puc adelantar que la temporada que ve
la tornarem a
fer.
Sí, molt bé, sí, doncs sí. Som-hi.
Doncs bé, això, el Dia del Batussi, del Premi Nadal de Literatura 2008, Francisco Sanavella. Una adaptació i direcció d'Ivan Morales, el Teatre Lliure de Gràcia. Ivan Morales sempre ens ha sorprès amb les seves produccions, però és que aquesta és un fora de sèrie. Uns voluminosos escrits de les novel·les que estan dividits en 3 entregues, tres formats de 3 novel·les, que el director ha resumit en una extensa obra que també ha desglossat en 3 actes. La primera part parla de la Barcelona, aquella Barcelona de les xaboles de Montjuïc, d'aquella societat pobra i desemparada que havien vingut de les Espanyes els primers anys de la dictadura. Més tard, el text s'endinsa als ambients més sofisticats de la zona alta de Barcelona, on pondera la corrupció, centrant-se en l'any de la mort del dictador, fins a arribar a l'època dels Jocs Olímpics i l'arribada de la democràcia, o el que ens van vendre per democràcia. Un temps en què la droga i la cultura malentesa va campar lliurement a la capital barcelonina. Això és el que es reflexa a l'obra. Totes aquestes circumstàncies les viu el protagonista, el Fernando Atienza, un noi que quan tenia 13 anys va veure la primera persona morta a ple carrer. Pel seu barri, Montjuïc, corria la sospita que l'havia assassinat un tal Batussi, que l'anomenaven el Batussi, que tothom el coneixia i ningú el coneixia. Aquest personatge va captivar el noi i el tindrà sempre present durant totes les èpoques aquestes que he descrit. De jovenet, quan viu a Montjuïc, sobreviu robant cotxes. Després, conduint-los, cotxes d'alta gamma, cotxes de luxe, i sent el noi que els financers el fan servir pels seus encàrrecs més bruts. Per acabar, als seus 30 anys, més o menys, formant part d'una societat on la cocaïna i l'heroïna era el més normal del món. Una societat d'aparences, però molt traumatitzada. Brutals interpretacions, de tots. Però en especial l'excel·lent Enric Auqué, que sembla impossible que una persona pugui aguantar durant tants dies, ja en fa 20 de representació, més els assajos, una pressió i desgast tan considerable a cada representació. Immens i extraordinari. Impressionant també l'actuació de Guillem Balart. i sense deixar enrere la Raquel Ferri, la Berta Cosí, la Victòria Dongo, David Climent i el Xavi Sáenz, que ja els hem vist moltes vegades actuar i sabem de la seva solvència. Tots estan brillantíssims. Una posada en escena cuidada fins l'últim detall, que amb poca cosa, només amb unes cadires, unes taules i una plataforma que van corrent i situant de diferent manera, ja omple l'escenari. Només calen uns micròfons i unes grans actuacions per seguir gaudir d'un gran espectacle i que, malgrat les 4 hores i mitja de la seva durada, no decau ni un moment. Hi ha 2 mitges parts, diguéssim, 2 entreactes, d'un quart cada entreacte, però és que no decau l'obra. Tens ganes que torni a començar la segona part o la tercera part. Jo, des de la primera fila on estava, viure un espectacle com aquest és un privilegi. Quasi literalment em trobava dins de l'escena, vivint amb els personatges la història d'una Barcelona singular i d'un país i uns fets desconcertats. A més, els actors venen i et miren els ulls i t'ho diuen a menys d'un pam de la teva cara. I, esclar, et sents allà que sembla que formis part d'aquesta societat. Tot i que a mi no em va interpel·lar ni emocionar, perquè aquell ambient mai el vaig viure, i també potser perquè tota l'obra és en castellà, en cap moment em vaig sentir identificada. Però sí que vaig vibrar per la notorietat de l'espectacle. Qué poques coses són les coses, diu el protagonista. Qué poques coses són les coses. I jo diria, que gran és el talent de les nostres arts escèniques. Com has dit al començament, ja està tot exhaurit, però esteu atents a la temporada que ve, que segur que la tornaran a fer.
I tant, aquesta apuntadíssima, 2 grans muntatges, els que hem parlat avui,
sí.
Amb ganes de veure'ls tots dos, que encara no he tingut l'oportunitat. No? Una haurà d'esperar la temporada vinent, i Els Criminals serà aquesta temporada. Moltes gràcies, Elvira, per les recomanacions, com sempre. Que vagi bé.
Vinga, adéu-siau.
Doncs fins aquí, finalitzem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que hi busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. També podeu recuperar aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram i també a Facebook. Tornem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.